Bon dia. Aquest any les abelles produiran més mel gràcies a una climatologia més favorable.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
A diferència d'aquest els altres anys, clar, aquest les abelles doncs realment doncs tenen molt d'aliment a causa d'aquestes pluges tan abundants i tot això, que els estaran la mar de bé, i es nota molt positivament pel fet de doncs la mel doncs que arribem a treure, la qualitat de la mel.
Acabem d'escoltar Josep Juventeny, apicultor de Mel Puig a Calma, en declaracions als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. L'augment de pluges ha fet augmentar la floració, la reproducció d'abelles i també evidentment la producció de mel. El productor Josep Juventeny, com ara escoltàvem, de Joanetes, diu que serà un bon estiu per a l'espècie. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dijous 22 de maig del 2025.
El dia en 4 minuts.
L'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot reclama reunir-se amb membres de la Generalitat per conèixer els motius del no a la piscina municipal coberta. Per altra banda, des del consistori, treballen per regularitzar les millores tècniques que marca la Generalitat. A Argelaguer estan arreglant l'edifici de l'antic ajuntament per poder-lo llogar a persones joves del poble. Des del consistori han invertit 60.000 euros amb l'ajuda de la Diputació de Girona per poder oferir habitatge. En matèria educativa, el grau mitjà de guia en el medi natural i temps de lleure de l'escola Pia d'Olot serà concertat a partir del curs vinent. 19 anys després ha aconseguit aquest tràmit per part del Departament d'Educació. El Garrotxa Volcanic Walking aposta per la inclusivitat. El 23, 24 i 25 de maig tindran lloc el conjunt d'activitats. Bucles magnètics portàtils per a persones amb dificultats auditives seran algunes activitats. En esports, el sènior masculí del Club Bàsquet Vall d'en Bas es podria convertir en el millor equip de Catalunya de la seva categoria. Jugarà aquest cap de setmana la final a 4, després d'aconseguir l'ascens ja a Copa Catalunya. També parlarem de la penya barcelonista d'Olot i Comarca, que organitza la primera marxa solidària de la seva història. L'entitat destinarà tots els diners recollits a la Fundació Albert Bosch per a la investigació del càncer infantil. I tancarem aquest informatiu de dijous parlant del convent del Carme d'Olot, que estrena nou escut aquest diumenge. El prior dels Carmelites, pare Jordi Maria Gil, havia demanat col·locar una heràldica a una paret buida situada a l'entrada del convent. L'escut, fet de fusta, és obra del garrotxí Joaquim Castanyer.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Salvador Illa sobre estudiar que els jutges intervinguin en les custòdies perquè no decideixi només un funcionari de la DGAIA. El president de la Generalitat apunta a un mecanisme de decisió més col·lectiu. Esquerra Republicana denuncia que algunes escoles de Tarragona i de Catalunya promocionen el concurs Carta o Militar Espanyol. Niubó defensa l'autonomia de cada centre per triar en quins programes vol participar. L'expropietari de Casa Ursola de Barcelona diu que la compra de l'immoble blinda amb diner públic lloguers de privilegiats. Uller afirma en una carta que cal rescatar Barcelona de la demagògia. Pedro Sánchez es reuneix a València amb les associacions de víctimes de la Dana 7 mesos després de la catàstrofe. És la primera vegada que el president espanyol rep les 3 associacions d'afectats una setmana després que anessin a Brussel·les i sense que encara s'hagin reunit amb el president del govern valencià, Carlos Mazón. A la pàgina internacional, la Unió Europea perdria gairebé 50 milions d'habitants en els pròxims 25 anys sense immigració, segons Eurostat. L'esperança de vida de les dones espanyoles pujarà fins als 89 anys i mig, al 2050, la xifra més alta del continent europeu. I aliats històrics d'Israel es distancien de Benjamin Netanyahu, cada cop més aïllat. Diversos països de la Unió Europea demanen anar més enllà de la reversió de l'acord d'associació amb Israel davant la crisi humanitària que es pateix a Gaza.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Hem tingut un front matiner, matinada, matidora, aquesta pluja que ha deixat entre la zona nord del Maresme, Malgrat de Mar, sud de la Selva, Blanes, de 10 a 21 litres per metre quadrat, 8 litres a Girona, 12 a 13 litres a Banyoles, ha plogut 6 litres a Molló, amb una mínima de 8 graus, hi ha valors de 0,1 graus al Pirineu cap a 2.400 metres. Per tant, un cop el front ha passat, tindrem una mica de pausa, però pot tornar a ploure aquesta tarda en forma de ruixats i algunes tempestes, preferentment al prelitoral, Guilleries, l'àrea de les Gavarres, entre el Gironès, Baix Empordà, i localment amb tempesta i fins i tot calamar-se. Avui ens ha passat aquest petit front d'aire fred matiner, baixa la temperatura, de dia ambient suau, màximes de 18 a 23, 24, però no farà la calor dels últims dies ni el sol dels últims dies, tot i que sempre parlem de variabilitat d'algunes clarianes, especialment al migdia, primera a la tarda. De cara al vespre, aquests ruixats o la nit ja s'aniran aturant. I preveiem un divendres mig ennuvolat, novament, amb alguna boira al matí, la temperatura de dia puja una mica, encara pot fer algun xàfec a la tarda, prelitoral, Guilleries, Osona, Pirineu Oriental, i sembla que el cap de setmana no ha de ploure, tant dissabte com diumenge. Faria més sol i aleshores de dia recupera la temperatura, però dissabte a la matinada pot baixar. Per tant, nits matinades fresques, però de dia ambient força suau.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem a matèria informativa d'aquest dijous 22 de maig del 2025, com sempre, a l'informatiu de Ràdio Olot, al 98.1 FM i a radioolot.cat. Avui comencem parlant de mel, perquè aquest any les abelles en produiran més gràcies a una climatologia més favorable. L'augment de pluges ha fet augmentar la floració, la reproducció d'abelles i, en conseqüència, la producció de mel. El productor Josep Joventeny, de Joanetes, diu que serà un bon estiu per l'espècie. Ha parlat amb ell el nostre company Gerard Puigdemont.
Enguany la producció de mel està sent més bona respecte als darrers anys. En parla Josep Joventeny, apicultor i responsable de Mel Puigsecalm.
A diferència d'aquest els altres anys, clar, aquest, les abelles doncs, realment doncs, tenen molt d'aliment a causa d'aquestes pluges tan abundants i tot això, que els estaran la mar de bé. I es nota molt positivament pel fet de doncs, la mel doncs, que arribem a treure, la qualitat de la mel.
Després d'anys de forta sequera, apicultors com en Josep veuen com la situació s'arregla mínimament pel seu sector.
S'ha recuperat tot molt bé, ja va ser inicis d'anys doncs, que es van notar molt floració, sobretot ja les primeres floracions com pot ser la de Romaní, doncs va ser impressionant, una floració molt bona.
No s'atreveix a parlar de quantitats perquè és conscient que el temps pot canviar d'un moment a un altre i això pot fer minvar la producció, però diu que si va fent plogudes de tant en tant contribuirà al fet que la producció de mel segueixi sent bona.
De moment no es pot dir el doble encara, però bueno, si tot continua així esperem que sí, tot i que no costarà gaire, vinguent d'aquests anys que ha estat tan minsa, no? Les produccions, doncs, jo crec que de seguida, no? Podrem arribar a nivells, a superar els nivells que portàvem doncs, d'aquests anys enrederits.
Diu que convenen pluges, però no pluges excessivament continuades, donat que les abelles han de poder sortir. Diu que de cara a l'estiu tampoc convé que faci una excessiva calor.
Condiciona bastant bé aquesta calor, perquè a la cera dintre les caixes, nosaltres el que els hi fiquem, la cera aquella vegada hem arribat a veure que es pot arribar a fons de la cera, té de pujar molt la temperatura, però ens hi hem trobat en alguns casos, no?
En Josep fa mels de romaní, d'espígol i de frigola. També en fa de colza dels camps de la Vall d'en Bas i de milflors, recollida a més i menys alçada, donat que durant l'any les seves abelles fan transhumància.
Solem fer transhumància perquè anar seguint totes les floracions, comencem a l'Empordà passem a Garrotxa i a Garrotxa doncs, ja saltem cap a Ripollès per anar seguint totes les floracions, anar tinguent aquesta varietat de mel que tenim.
Un any amb abelles més resistents físicament i amb més capacitat reproductiva i amb cries més valentes. Durant la sequera tot això no es complia, les abelles eren més agressives i algunes s'afablien més fàcilment, a banda de ser més propenses a agafar malalties. Enguany, productors com en Josep de Joanetes podran oferir més mel.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. L'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot reclama reunir-se amb membres de la Generalitat per conèixer els motius del no a la piscina municipal coberta. Per altra banda, des del consistori treballen per regularitzar les millores tècniques que marca el mateixa Generalitat. El regidor d'Esports, Daniel Sellabona, detalla que una de les parts s'ha de solucionar a través de la vessant política i remarca la importància de la reunió. Néstor Carvajal.
Des que la Generalitat va enviar un informe desfavorable al projecte de la piscina municipal coberta d'Olot, l'equip de govern de l'Ajuntament ha reclamat públicament una reunió amb la conselleria per tal de saber els motius pels que va optar pel no. A banda de la part política, l'informe detallava que hi havia parts tècniques concretes a millorar del projecte. En aquesta línia, l'Ajuntament ja ha treballat en regularitzar aquesta part per tal que els projectistes puguin traçar les línies del que ha de ser diferent segons la Generalitat. N'ha donat més detalls el regidor d'Esports d'Olot, Aniol Sellabona.
És fer l'encàrrec als projectistes perquè allò que recollia l'informe i que demanaven que s'ajustés es pogués fer. És simplement la regularització, acollint el que deia l'informe, poder-ho traduir, poder-ho volcar al projecte que s'havia desenvolupat.
Referent al projecte de la piscina municipal coberta d'Olot, hi ha una part també política. Des de l'equip de govern reclamen una reunió amb la conselleria per tal de conèixer els detalls de la negativa al projecte. Sellabona explica que des del setembre reclamen la reunió, però no obtenen cap data concreta perquè es faci.
Sabeu que hi ha una altra pota, que és la que posa en qüestió la necessitat o no d'aquesta instal·lació, i és la que nosaltres volem abordar a nivell polític perquè ens puguin explicar els motius del posicionament que van mostrar a l'informe.
El document, al qual va tenir accés Ràdio Olot i Olot Televisió, explicava que la capital ja compta amb les instal·lacions del Club Natació Olot i, per tant, la piscina municipal no seria necessària. Els pressupostos de l'Ajuntament per aquest 2025 ja inclouen una partida important del capítol d'inversions destinada a la construcció de l'equipament, el cost total del qual s'enfila fins als 5 milions i mig d'euros.
A Argelaguer, en matèria d'habitatge, estan arreglant l'edifici de l'antic Ajuntament per poder-lo llogar a persones joves del poble. Des del consistori han invertit 60.000 euros amb l'ajuda de la Diputació de Girona per poder oferir habitatge. Des de l'Ajuntament estan a punt de tancar la compra d'un altre edifici amb aquesta mateixa finalitat.
L'Ajuntament d'Argelaguer segueix treballant per disposar d'habitatge, especialment per a joves del poble que es vulguin emancipar. Aquest any preveuen completar les obres de rehabilitació i adequació de l'edifici de l'antic Ajuntament, ubicat al carrer d'Olot. Es tracta d'un immoble pensat per a una parella o per a una parella amb un fill o dos. L'Ajuntament ha invertit en total 60.000 euros, 40.000 dels quals els ha subvencionat la Diputació de Girona per poder arreglar l'interior. L'alcalde d'Argelaguer és Guillem Ballaz.
Amb els joves que tenim que es volen emancipar no hi ha alternativa habitacional i tenim aquest edifici que tenia, no és que estigués en desús ben bé, però sí que tenia poc ús i llavors vam decidir rehabilitar-lo. S'ha fet una primera fase, ara aquest 2025 es farà la segona i en principi hi ha de quedar a disposició de qui el necessiti.
La idea de l'Ajuntament és llogar aquest habitatge i que serveixi de trampolí per a les persones que hi vagin a viure, de manera que s'hi puguin estar un temps fins a trobar un altre lloc on viure al poble o tenir recursos per viure en un altre espai. Una mica el mateix busquen fer una altra casa que volen comprar. En aquest cas, l'edifici es transformaria en tres pisos d'uns 80 metres quadrats cadascun.
La compra d'un habitatge, que és un immoble que està catalogat, amb la mateixa intenció, amb la idea de convertir la part de l'immoble fer una divisió horitzontal i que d'aquí en sortin tres pisos. I aquests pisos, doncs, la idea una mica és el mateix, que el jovent del poble es pugui quedar a viure al poble, perquè ens trobem que hi ha tota una generació que l'hem perduda. I ja està. I llavors aquí també en l'acord hi va la cessió del local com a local per ús social.
Tot i tractar-se d'un ajuntament petit i amb un pressupost anual que ronda el 500.000 d'euros, Argelaguer segueixen treballant per oferir habitatge i que els joves es quedin a desenvolupar el seu projecte de vida al poble.
Moment de repassar la resta d'actualitat, en aquest cas, de la demarcació de Girona. L'Ajuntament de Girona i els sindicats han acordat reconèixer els serveis prestats en altres administracions al personal laboral per equiparar-lo amb les condicions de què ja disposava el personal funcionarial. Aquesta mesura, aprovada al ple del 12 de maig, permetrà millorar les condicions econòmiques de prop de 200 treballadors municipals. Una de les principals conseqüències de l'acord és que es podran abonar als triennis al personal laboral una reivindicació sindical que hi havia des de fa temps sobre la taula i que es començarà a aplicar a partir de l'1 de juny. Per altra banda, l'Ajuntament de Lloret de Mar a la Selva intensifica el setge contra els habitatges d'ús turístic il·legals i n'ha detectat gairebé 240 sospitosos d'operar sense llicència. L'Ajuntament ha contractat dues inspectores que a partir de la plataforma que implica la mateixa Generalitat identifiquen aquests habitatges sobre plànol i certifiquen sobre terreny quins apartaments actuen al marge de la llei. S'hi poden aportar també proves que hi ha turistes que s'hi allotgen a partir d'aquí sobre un expedient sancionador i la policia local clausura l'activitat. L'alcalde Adrià Lamelas assegura que seran contundents i que en paral·lel aviat s'incorporaran 16 nous policies que, d'entre d'altres, permetran actuar contra les molèsties a veïns que generin aquests habitatges d'ús turístic o les sobreocupacions. I els Mossos d'Esquadra, la policia local de Tossa de Mar i els bombers busquen un jove de 25 anys al Regne Unit que hauria en aquesta localitat de la Selva. Segons ha avançat Ràdio Girona, la cadena SER i també ha confirmat l'ACN, els agents han trobat una furgoneta que seria el jove al mirador de Tossa de Mar, la carretera que va entre Tossa i Sant Feliu de Guíxols, tot i que no hi havia cap rastre de l'home. Aquest matí els Mossos d'Esquadra han activat la policia marítima i un helicòpter per reforçar el dispositiu de recerca i els bombers han alairat els drons per localitzar el jove desaparegut.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
Tornem a la Garrotxa, parlem d'educació, en concret del grau mitjà de Guia en el Medi Natural i Temps de Lleure de l'Escola Pia d'Olot, que serà concertat a partir del curs vinent. 19 anys després ha aconseguit aquest tràmit per part del Departament d'Educació. Tindrà una injecció econòmica per part de la Generalitat i des del centre confien que tingui una gran demanda després de conèixer que s'hi podrà optar a través de la prescripció, que precisament comença demà divendres. Daniel Puigbert.
Des de fa gairebé dues dècades, l'Escola Pia d'Olot aposta per un grau de formació professional basat en el medi natural i el temps de lleure. Després d'aquest període, apostant per diferents disciplines esportives i relacionades amb l'entorn de la comarca, el Departament d'Educació concertarà el grau a partir del curs 2025-2026. Un fet que des del centre celebren i que remarca la membre de la Direcció Pedagògica de Formació Professional de l'Escola Pia d'Olot, Mila Canyes, en declaracions als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió.
Forma part de la prescripció general del Departament d'Educació i, per tant, amb una sola prescripció, els alumnes poden escollir les diferents opcions que hi hagi del cicle. La primera opció doncs, pot ser l'Escola Pia i la segona opció pot ser un altre centre o a l'inversa, d'acord? I, a part, un altre aspecte important és el cost del cicle formatiu. Doncs que hi ha una aposta important per part del Departament d'Educació i això comporta que el cost de cicle formatiu tindrà un canvi important.
El grau mitjà de guia en el medi natural i temps de lleure de l'Escola Pia d'Olot consisteix en que els alumnes estiguin en el medi natural fent activitats a peu, a cavall o a la neu, entre d'altres. Durant el primer curs es treballen les bases per ser monitor o guia i a partir del segon curs es fa la part més relacionada amb la muntanya, com el barranquisme, el rocòdrom o l'espeleologia. Canyes opina que el grau tindrà una gran demanda després de saber que serà concertat.
Personalment crec que hi ha uns alumnes que marxen fora de la comarca justament doncs, per no ser un cicle concertat, no? I pel cost que comporta per les famílies. Tenint en compte l'entorn que tenim a la comarca, doncs, de natura, principalment per el que fa a la part més de muntanya, a nivell de guia en bicicleta, guia doncs, a peu, amb temes equestres, tenim un gran potencial en aquesta comarca i per tant creiem que hi haurà molts alumnes que apostaran no? per quedar-se aquí a la comarca de la Garrotxa.
La preinscripció dels alumnes en un cicle de formació professional té dates i característiques pròpies. Una de les dates claus és aquest divendres, dia en què començarà el període de presentació de sol·licituds i documentació. El procés de preinscripció acaba amb la formalització de la matrícula a finals de juliol.
I abans dels esports, el Garrotxa Volcanic Walking aposta per la inclusivitat. A partir de demà divendres i fins diumenge tindran lloc el conjunt d'activitats. Bucles magnètics portàtils per a persones amb dificultats auditives, una visita al volcà Croscat o a cegues i una ruta adaptada per a persones amb trastorn de l'espectre autista són les propostes amb inclusió fetes des de Turisme Garrotxa.
El 23, 24 i 25 de maig tindrà lloc el Garrotxa Volcànic Walking, amb gairebé una dotzena d'activitats. Aprofitant el desè aniversari del Festival de Senderisme a les Pirineus, del qual forma part, Garrotxa Volcànic Walking ha presentat un seguit de propostes inclusives. Ho explica la tècnica de turisme Garrotxa, Montse Pedrosa, al programa La Finestra d'Olot Televisió.
Tindran la possibilitat de que el visitant pugui adquirir un bucle de magnètic per millorar l'audició, que és portàtil i, per tant, en tenim de sobretaula, però també n'hi ha aquests portàtils que serveixen doncs, perquè aquelles persones que tinguin problemes
auditius
o tinguin implants o audífons puguin seguir molt més bé les explicacions del guia en un entorn obert.
Entre les altres propostes inclusives hi ha una visita a cegues al volcà Cruscat, on es requerirà ficar-se un antifaç. A més, també hi haurà activitats enfocades en grups reduïts, sense dispositius mòbils i molt sensorials, especialment adaptades per a persones neurodivergents dintre del trastorn de l'espectre autista. En general, durant els 3 dies es visitarà la Fageda d'en Jordà en ruta, colades de lava o una visita a l'entorn paisatgístic de Castellfollit de la Roca. Per a més informació o inscriure's, es pot accedir a la web garrotxavolcanicwalking.cat.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec Solfa Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de 2 plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports comencem parlant de bàsquet, en aquest cas del sènior masculí del Club Bàsquet Vall d'en Bas, que es podria convertir ni més ni menys que en el millor equip de Catalunya de la seva categoria. Jugarà aquest cap de setmana a la final a 4, després d'aconseguir l'ascens com a primer classificat de Primera Catalana.
Quedar campió d'una categoria no només et permet aconseguir l'ascens, sinó que també et dona permís per a poder convertir-te en el millor equip de Catalunya. De fet, el sènior masculí del Club Bàsquet Vall d'en Bas vol seguir fent història després de pujar a Copa Catalunya i portar per primera vegada a la història aquesta categoria a la comarca. Aquest cap de setmana el club té una cita important a Salt, on jugarà la final a 4 per convertir-se en campió de Catalunya en la categoria de Primera Catalana. Els 4 rivals són també primers dels seus grups, ja que en aquesta categoria no hi ha play-off, sinó que hi havia 4 equips que pujaven directament. El primer rival serà el Salt, que ha aconseguit guanyar els mateixos partits que els garrotxins, amb un total de 22 partits guanyats i només 4 derrotes. Els altres dos rivals que s'enfrontaran en la segona semifinal són el Bàsquet Alameda, que ha acabat amb 21 partits guanyats i 5 derrotes, i el Club Esportiu Sant Nicolau, amb 20 partits guanyats i 6 derrotes. El coordinador esportiu i entrenador del sènior masculí del Club Bàsquet Vall d'en Bas, Pau Marguí, ho explica en una entrevista al programa La Banqueta d'Olot Televisió.
Al final és un regal. És un regal. La temporada està feta, l'objectiu més que superat, no? I ens ho prenem com això, com un premi, no? Es troben els primers dels 4 grups de Catalunya, no? El Salt, que és el nostre rival a semifinals, que és també l'anfitrió, i a la part de la treballa tenim l'Almeda i tenim el Sant Nicolau B, que són tot equips amb un bagatge i amb una història molt més gran que la nostra, no? Som el club petit, som la sorpresa en aquest sentit, podríem dir, i anem allà doncs, amb tot per davant, sense cap mena de pressió de res. Llavors, anirem a disfrutar.
Aquesta final a 4 jugarà a la pista del Club Bàsquet Salt. El primer rival dels garrotxins que jugarà en la primera semifinal serà aquest dissabte, 4:45 de la tarda. En cas d'aconseguir la victòria, l'Envas jugaria la final el diumenge, 4:45 de la tarda, per intentar convertir-se en el millor equip de Catalunya.
Canviem la pilota de bàsquet per als quecs, per parlar de la penya barcelonista d'Olot i Comarca, que organitza la primera marxa solidària de la seva història. L'entitat destinarà tots els diners recollits a la Fundació Albert Bosch per a la investigació del càncer infantil. Hi haurà dues rutes diferents, però les dues són aptes per a tots els públics. Natàlia Moreno.
Des de la renovació de la nova junta directiva de la penya barcelonista d'Olot i Comarca, tenien clar que volien tornar a recuperar la realització d'alguns actes i alguns d'ells on la solidaritat hi fos present. Amb 50 anys d'antiguitat, aquesta penya barcelonista ha organitzat la caminada solidària entre volcans, on tots els diners van destinats a la investigació del càncer infantil. Ho ha explicat el president de la penya barcelonista d'Olot i Comarca, Francesc Delfort, al programa La Finestra d'Olot Televisió.
Direm que aquesta malaltia del càncer, doncs, que s'ha de lluitar-hi i s'han de portar, si podem portar-hi recursos, bàsicament, perquè perquè bueno, s'ha de, diguéssim, estudiar i com no, explorar i que es pugui fer curable tot això i els que ho pateixen principalment. I ja és el dia a dia, aquest dia a dia ens trobem que ja et dic, com sobre l'edat ho tenen i per desgràcia hem de competir-ho i bueno, ens hem apostat per fer això, que considerem solidaris amb aquesta enfermedad i que la penya està a sobre.
Aquesta primera edició es pot fer corrent o caminant. Es dura a terme aquest diumenge i té una capacitat limitada, igual que totes les curses o marxes que transcorren per la Fageda d'en Jordà tenen un límit d'inscripcions per tal de preservar l'entorn natural. Tot i que hi hagi dues rutes diferents, totes dues són aptes per tots els públics, perquè la idea de la penya és que tothom hi pugui participar. Un dels membres de la penya barcelonista d'Olot i Comarca, Ivan Masoliver, explica per on passarà aquesta primera edició.
De que sigui doncs, un recorregut més senzillet, doncs, que sigui accessible per tothom, per mainada, cotxets, el que vingui, només faltaria, i sí que hem d'intentar doncs, que hi ha aquesta més petiteta i després l'altra doncs, que es puja al volcà Santa Margarita, es va a direcció a la Fageda d'en Jordà, es travessa el cor de la Fageda i direcció al volcà Croscat. Pues a partir d'aquí és una aquesta és una mica més caminada més forta, pues perquè tothom pugui accedir i participar.
La caminada solidària entre volcans sortirà aquest diumenge del càmping Lava entre les 8 i les 10 del matí. Cada persona es pot inscriure a través de les xarxes socials de la penya o de forma presencial. S'ha de pagar 10 euros per la inscripció que es destinen íntegrament a la Fundació Albert Bosch i també hi entra l'aparcament, el cafè, l'avituallament i un obsequi del Barça per cada participant.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
Arriba el moment de la contraportada, on avui parlem del convent del Carme d'Olot, que estrena nou escut aquest diumenge. El prior dels Carmelites, pare Jordi Maria Gil, havia demanat col·locar una heràldica a una paret buida situada a l'entrada del convent. L'escut, fet de fusta, és obra del garrotxí Joaquim Castanyer i incorpora alguns dels elements propis de l'ordre religiós carmelita.
La contraportada.
El convent del Carme d'Olot ja llueix un nou símbol. Es tracta d'un escut carmelita, una heràldica que representa aquest ordre religiós. Està situat només entre el convent a mà dreta. L'escut s'ha posat a petició del prior del Carme d'Olot, pare Jordi Maria Gil, qui fa prop de 2 anys que viu a la ciutat.
La forma d'una muntanya, que és la muntanya del Mont Carmel, on vam néixer nosaltres a finals del segle XII, principis del segle XIII, el Mont Carmel d'Israel. En aquest escut es poden veure a la part de dalt i en dues estrelles. Aquestes estrelles, en la nostra tradició, signifiquen els profetes Elies i Eliseu. I l'estrella de sota és la representació de la Verge Maria.
Aquest diumenge, després de la missa de 11:45 del matí, es presentarà oficialment l'escut. Els carmelites d'Olot conviden a tothom qui vulgui a ser present a un moment que pel pare Jordi i pels altres 3 carmelites d'Olot és més que especial. L'escut també incorpora una frase.
I al redador de l'escut hi ha doncs, aquesta cinta amb unes lletres, en aquest cas en llatí, «Zelo, zelatus sum, pro domino Deu, exercitum», que són unes paraules que pronuncia el profeta Elies a la muntanya del Carmel. Significa «estic ple de zel pel Senyor, Déu dels exèrcits».
Pare Jordi Maria Gil va fer-li l'encàrrec a Joaquim Castanyer, un veí de la comarca que treballa a la fusta. Diu que ha tardat entre 40 i 45 hores a fer-lo.
Faig un dibuix o idea i llavors el passo a mides que toquen. I un cop tinc les mides fetes, a la llargada, l'amplada i la gruixudària, vaig amb el fuster i jo ja l'altre dia vaig anar a comprar fusta, que és estil francès, que es treballa molt bé, i a partir d'allà ja vaig encarregar la peça amb el fuster i ell me la va fer i jo vaig començar a treballar. Ho vaig retallar, he retallat amb una serra i també tot l'altre és fet amb angúbies.
Un escut ben senzill però a la vegada carregat de simbolisme pels carmelites de la ciutat i que des d'ara se suma a la llarga llista d'elements que fan brillar el convent del Carme d'Olot del segle XVI.
Amb el nou escut que tindrà a partir d'aquest diumenge el convent del Carme d'Olot, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 22 de maig del 2025. Com sempre, més actualitat al detall a garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Olot, Facebook, Twitter i a Instagram. Torna l'actualitat més pròxima a l'antena del 98.1 FM i radioolot.cat a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.